Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
Desitjant a tothom un bon Sant Jordi, Carme Catà ha escrit aquest poema. Sant Jordi, balanceig de primavera, matisos de lluentor, sempre arriba jugacera, amb flaire de flors d'olor. Groc d'ensunyada mimosa, la pols daurada del vent, guspires de pell sedosa, de la natura ornament. Sant Jordi, roses d'estrelles, del jardí de l'ample cel, llibres de paraules belles i aquest nostre fort anhel. Festa com un raig de lluna, claredat sense tristor, rialla de Catalunya, és la nostra germanor.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà.
Ràdio Estel.
Els dimecres cada 15 dies, a 9:45 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Montserrat Rivera, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel. Perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres cada 15 dies, a 9:45 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum, a Ràdio Estel. Del 12 al 16 de juny descobriràs molts dels tresors de la Itàlia del Sud amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a conèixer la Puglia i Basilicata. Coneixerem Metaponto, Brindisi, la Badia de Cerrate, Lecce, Alberobello i molt més. Del 12 al 16 de juny, la Puglia i Basilicata amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Perquè una ciutat sense biblioteca ja no s'anomena una gran ciutat.
Eugeni d'Ors, glosari. 1906.
Ràdio Estel.
Les passions segons Rafael Argullol. Un espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Les passions segons Rafael Argullol. Un espai per meditar sobre les pulsions que belluguen el món, el passat, la identitat, la bellesa, el joc, el poder. Les passions, segons Rafael Argullol. El moment que buscàvem per fer una pausa i asseure'ns a parlar-ne. Amb Rafael Argullol, en conversa amb Fèlix Riera.
Avui, lligams de sang. Mama, just kill him up. Put a gun again his head. Pull my trigger.
Now he's dead. Mama, life or death. Bé, una passió més amb Rafael Argullol. Avui la passió pels lligams de sang. I com sempre fem, desenvolupo una breu introducció al tema. La inclinació natural que tenim als lligams de sang a la família propera o llunyana es remunta en el temps des de l'antiguitat fins avui. El crim de Caín sobre Abel no es pot entendre sense la passió pels lligams de sang, per l'efecte mirall d'esperar el mateix que Abel, de ser l'elegit. Ara bé, de la mateixa manera que pot impulsar el crim, a la venjança, a l'odi, com en el rei Lear de Shakespeare, on el rei deixa en vida la seva corona a les seves tres filles, dos de les quals el traicionaran per dominar el poder. També pot significar la salvació, com en el Gattopardo de Lampedusa, on el nebot Tancredi del príncep Fabrizio Salina li fa veure al seu oncle que no ha de cometre l'error d'anar contra els revolucionaris garibaldians i que li salvarà la fortuna i la vida amb aquestes paraules. Si nosaltres no participem també, aquells tipus són capaços d'encolomar-nos la república. Si volem que tot segueixi igual, és necessari que tot canviï. Però al mateix modo que el Tancredi fa comprendre el canvi dels temps al seu oncle, el que serà el seu tutor per la mort del seu pare, completament arruïnat, el príncep veurà amb el seu nebot el millor del nou món i, sobretot, la determinació de prolongar la seva sang en un món on la seva família li costarà adaptar-se i sobreviure. El Gattopardo és alhora un llibre sobre el pes del llinatge en un món que clama canvi i un al·legat a favor de la seva família, ja que el personatge del príncipe Salinas és el besavi de l'autor del llibre. La passió pels lligams de sang ens fa més forts i més dèbils a l'estar en joc la nostra confiança amb els nostres, enforçar fins al límit les nostres relacions. On això agafa un nivell mític ha estat en el món de l'Ampa a Sicília, on el crim ha estat estructurat en famílies basades en la fidelitat i la por. Forma part d'ella implica respondre amb la seva vida o la presó per protegir la família. Un altre col·lectiu on el lligam de sang ha donat forma a una estructura d'estat de gran influència social és la monarquia, com a conseqüència o a l'inrevés, a la noblesa, a l'aristocràcia i la cort. El cas més sorprenent és el d'Enric VIII, que es casa 7 vegades per obtindre, entre altres coses, un fill baró que pugui mantenir el llinatge dels Tudors. L'herència en la nostra cultura hereu, on el fill gran, per no disminuir l'herència, la seva part més important, en tots els fills anava el més gran per mantenir la força familiar, on es pot contemplar la importància i passió pels vincles de la sang, que acabem d'anomenar a l'hereu, és en l'obra de Martí de Riquer, 15 generacions d'una família catalana, que abarca des de 1492 fins al segle XIX, on Martí de Riquer ens proposa un viatge a través dels lligams de sang amb un nivell de detall on la quotidianitat dels seus membres està present en cada una de les generacions. La passió pels lligams de sang ens parla de la família, de l'herència genètica i econòmica, de la temporalitat, de perpetuar la nostra classe, de la nostra firma de vida, de lluita per al poder, de mantenir viu el passat sense deixar de mirar el futur, com el nostre príncipe Salina en la càlida, sensual i violenta Sicília. Rafael, som avui aquí parlant gràcies als lligams de sang.
Estem aquí parlant gràcies als lligams d'amistat, que en definitiva són uns lligams paral·lels als lligams de sang, no tan, jo diria que no tan violentment forts, i al mateix temps més lliures. Perquè els lligams d'amistat, clar. Perquè una de les coses que a mi m'ha cridat sempre l'atenció dels lligams de sang, tant a les nostres existències com allò que hem pogut llegir als llibres, és que a través dels lligams de sang l'home pot arribar al millor i al pitjor d'ell mateix. És a dir, per una banda tenim tots històries commovedores de relació paternofilial, de relació entre fill-pare, entre fill-mare, de relació entre germans, i també els llibres ens informen d'aquestes històries commovedores. Però també tots, si som sincers, tenim present allò que també els llibres ens han indicat, i és que a través dels lligams de sang es pot anar a la violència, al crim, a les coaccions més ferotges. Perquè, en definitiva, per això els anomenem lligams de sang, perquè és molt difícil escapar amb aquests lligams. És difícil quan aquests lligams ens provoquen energies positives, i és difícil escapar-hi quan ens provoquen energies negatives. Per això jo crec, i amb algun altre, comentant alguna altra passió, aquí ho he dit, que la comunitat humana s'ha organitzat fonamentalment a través de dos grans models. El model molt minoritari, que és el de la democràcia, que és una comunitat basada en la llibertat i la lliure elecció, i el model basat en els lligams de sang, que són la pròpia família, que són els clans, que són famílies de famílies, que són les societats aristocràtiques, que són la monarquia, tots ells basats en lligams de sang. Però no únicament això ho comprovem a l'antic Egipte, on fins i tot els lligams de sang portava el matrimoni entre germans perquè sigués més sòlid i més estret el nucli de poder, sinó que això ho trobem clarament manifest d'una manera que a vegades sempre sembla exòtica a començaments del segle XXI, quan un viatge a Anglaterra es queda bastant xocat per la importància que els lligams de sang de la monarquia anglesa desparrama per tota la societat. I bé, sense anar a Anglaterra, a Espanya mateix, els lligams de sang, jo crec que la continuïtat a través dels lligams de sang han sigut l'obsessió perpètua de l'últim rei que hem tingut, del rei Joan Carles I, que tenia moltes passions bones i dolentes, però el que tenia molt clar, com tots els Borbons, és que s'havia d'assegurar a través dels lligams de sang la continuïtat. Això, com tu has dit molt bé, totes les formes mafioses del món estan molt presents en això. Quan la pel·lícula de referència a la que sempre al·ludim, El padrí de Coppola, si ens hi fixem, tota l'estructura de la trilogia està basada en els lligams de sang i està basada en l'oportunitat de donar una continuïtat. Per això, a la tercera, al final, al desenllaç de la tercera pel·lícula, la mort de la filla del padrí del moment, que està representat per Al Pacino, representa per ella el pitjor dels càstigs, perquè trunca per complet la continuïtat. Aleshores, si nosaltres repassem la literatura universal, ens adonarem que el millor i el pitjor de la condició humana s'ha manifestat a través dels lligams de sang.
Bé, jo quan parlava, diguéssim, de sistema equip als nostres lligams de sang, ho deia en el sentit de que formem part d'una família, tu tens una família, jo tinc una família, aquesta ens ha donat un marc d'educació, de relacions, d'amistat, però sobretot una cosa molt interessant del lligam de sang, que és la protecció. És a dir, aquest mecanisme quasi bé atàvic, no?, de la protecció del clan.
Sí, no, jo veig que és diferent. Tu m'has preguntat, jo he contestat, lligams de sang, els d'amistat, tu i jo ens vam conèixer, em sembla, fa uns 20-25 anys,
sí, i tant.
I hem mantingut una relació de lleialtat, a vegades ens hem vist més, ens hem vist menys, però és una relació lliure, completament lliure. Si jo, després del programa d'avui, dic, pues, acabo amb el Fèlix, s'acaba, probablement. I, de fet, a mi m'ha passat amb algun amic íntim, que he mantingut una relació molt llarga, i en un moment determinat s'ha acabat aquesta relació perquè probablement era una relació viva fa uns anys, que després es perd i l'acabes. Dins de l'estructura dels lligams de sang, l'elecció del final d'una relació no és gens nítida i a vegades és completament impossible. tu no pots acabar els lligams de sang amb el teu pare, amb la teva mare, encara que te'n vagis, que te'n vagis al desert, que desapareixis, aquest lligam de sang continua. Fins i tot estem rodejats de gent, per exemple, que no es parla amb els seus pares o amb el seu pare, amb qui sigui, des de fa anys i anys i anys, i el tema surt a la conversa contínuament. Perquè d'una manera fantasmagòrica continua actuant el lligam de sang. Jo crec que és un lligam que neix amb el naixement i acaba amb la mort. I que no hi ha llibertat amb aquest lligam de sang. Hi ha amor, hi ha tota la passió que vulguis. Ja fins i tot a través del lligam de sang t'exposaries i fins i tot donaries la vida a vegades. Això sí, però no hi ha llibertat. És una cosa que et ve donada. D'alguna manera t'impulsa tota la vida. T'impulsa i t'expulsa tota la vida.
Jo abans comentava, diguéssim, el llibre de Lampedusa, i en aquest llibre el lligam de sang es connecta amb la supervivència de la família, però també de la seva classe i la seva cultura. És a dir, el que aquí es protegeix en el lligam de sang és una continuïtat en la història, o com a mínim un intent de fer sobreviure els seus membres a través, diguéssim, d'uns temps convulsos, com és el de la unificació italiana, sí, per part, diguéssim, de Garibaldi, en aquest cas, no? Quina importància té la cultura, la condició de classe, amb el manteniment, diguéssim, d'aquests lligams de sang?
Jo crec que el que té importància és la cultura en sentit ampli. És a dir, tenir referents comuns, sòlids i forts. Jo crec que el principal exemple mundial de lligams de sang és Xina. O sigui, Xina està organitzada clarament a través de famílies, clans i comunitats lligades a través de la sang, i això està justificat teòricament i filosòficament des de molt antic per part de Confuci. Confuci articula el que és la concepció xinesa de la família i de l'estat, que es superposen. En realitat, família, clan i estat són una continuïtat. I aleshores hi ha d'haver-hi uns referents molt sòlids, com el cas, per exemple, de xinès, són referents lligats a un cert pragmatisme, un cert utilitarisme, un sentit de l'estat, un sentit de col·lectiu que està per sobre de l'individu, i després un sentit de la mort. O sigui, els xinesos no es lliguen tant a una pàtria a través del naixement, sinó a través de la mort. Per això els xinesos, si poden, van a morir a Xina, els que estan a l'estranger, o transporten les seves cendres a Xina, perquè Xina és la màtria, és la pàtria màtria. I això em sembla que és la comunitat on els lligams de sang són més brutals de mundials, perquè tu vas a San Francisco, que hi ha una comunitat xinesa des de mitjans del segle XIX, que van anar a construir el ferrocarril, i mantenen perfectament pura els lligams de sang i les referències culturals. Això li dona una gran solidesa. Quan el Fabrizio Salina es refereix a aquest món, és la cultura a través d'una determinada perspectiva aristocràtica, clànica, que en el cas del Gato Pardo està lligat als restes, als rastres de la corona d'Aragó instal·lada a Sicília.
Les dues Sicílies.
Sí, dels dos, i a Nàpols. No? Llavors, no és únicament monàrquic, sinó una determinada forma de la monarquia, perquè a l'època del príncep de Salines ja xocaven la forma monàrquica borbònica, que era molt centralista,
que
és la que ha arribat aquí a Espanya, i la forma de les dues Sicílies, que era una forma, per així dir-ho, força atomitzada i descentralitzada.
Thank you.
Rei Lear apareix un dels frescos o de les, jo diria, de les imatges més dures i més difícils de pair del que passen moltes vegades a les famílies, no? Que és la traïció.
Sí.
La traïció i com, en el moment que el pare, en aquest cas el rei, fa el pas enrere per deixar-los en vida, no?, l'herència a les tres filles, dos d'elles, impulsades pels seus marits, entre altres, decideixen d'arribar-lo i treure-se'l de sobre, no? Per cert, que és una imatge, aquesta de treure-se'l de sobre, molt propera també a aspectes del que ens passa en la nostra cultura actual en relació a la gent gran, no? La dificultat de vegades d'encaixar-la a la nostra perspectiva de present i de futur. En el Rei Lear, aquí es dona el pitjor del fet de la família.
És que ens,
no?,
ens crida l'atenció al Rei Lear, i encara en parlem ara i en parlarem, per la traïció dins dels lligams de la sang, perquè la traïció fora dels lligams de la sang es dona contínuament. Avui estava dinant al costat d'uns executius que clarament estaven conspirant per traicionar a la pròpia empresa, perquè ja havien arribat a conclusions amb una altra empresa i ho estaven comunicant en veu alta a la taula. Bueno, jo estava a la taula al costat i ho sentien. Segurament això no passarà a la gran història, perquè la traïció a la política, a la indústria, al comerç, és contínua. Mm-hmm. Fins i tot, a vegades, la traïció entre lligams afectius d'amistat, o que et semblen d'amistat. Però, en canvi, ens crida molt l'atenció quan es produeix dins els lligams de sang. Mm-hmm. Per això, el crim que diverses cultures... Els dos crims que diverses cultures tenien com a centrals eren el parricidi i l'incest. O sigui, dos crims que afectaven els lligams de sang, que són precisament els dos que comet Èdip.
Sí, sí.
Aleshores, el que ens crida l'atenció és precisament això. És quan nosaltres sentim a la ràdio o llegim al diari que un fill ha matat una mare, mm-hmm, això és una cosa que crida l'atenció més que la crònica negra d'altres esdeveniments. Per què? Perquè d'alguna manera vulnera allò que forma part de la nostra intimitat, mm-hmm, més profunda, que són els lligams de sang, que nosaltres no aconseguim, com deia abans, deslligar-los mai.
I, en canvi, paradoxalment, aquest lligam de sang portat a l'extrem debilita la pròpia estructura d'aquest lligam de sang familiar, que és quan membres d'una mateixa família antigament es casaven i tenien fills i en aquí es debilitava, entre cometes, la sang, en el que és una paradoxa del propi inèrcia del lligam de sang, és a dir, com la pròpia genètica obliga a buscar fora la resposta per la continuïtat d'aquesta sang.
És a dir, Però és que el tema és terrible i, de fet, és una de les passions, valgui la redundància, més passionals, que més poden arribar, uh-huh, a obsessionar i a tornar a ser un ésser humà. De fet, els llams de sang ens porten a moltes injustícies i ens porten a molts errors. Si jo hagués d'actuar fredament, me n'adonaria que la meva llibertat i la meva veritat han quedat moltes vegades alterades pels lligams de sang. Un tema literari sublim d'això és Antígona. Mm-hmm. Antígona, que tothom la tenim com una de les grans heroïnes de la història de la literatura, fa que a través de la seva obsessió per enterrar el seu germà, que era un traïdor a la ciutat, és a dir, l'amor fraternal, la porta a enfrontar-se a Creont, que és, per així dir-ho, un heroi de la llibertat comunitària i d'una societat bastant democràtica. I nosaltres recordem Antígona i no a Creont. Albert Camus, que va ser un escriptor obsessionat per la veritat, li van preguntar una vegada: vostè, entre la veritat i la seva mare, què es quedaria? I va dir: la meva mare. Albert Camus. I si a mi em pregunten en aquests moments, jo que sempre he tingut la passió per la llibertat, des que sóc adult, com la més important de les passions, ara mateix tu em preguntes la llibertat o la teva mare, jo diré la meva mare. Malgrat que sé que estic contestant una cosa completament errònia i injusta. Però diré això. Per què? Perquè és un lligam insuperable. I passa quotidianament, i qualsevol dels oients que ens escolta pues, ho comprèn això d'immediat, passa contínuament que tu parles amb un amic que t'està parlant dels seus fills i t'està parlant de que el seu fill té una conducta que tu jutges completament monstruosa des del punt de vista social i des del punt de vista democràtic o de la no corrupció, per exemple. Però ell està sec i tu no, ni tan sols li pots dir a aquest amic, no pots jutjar objectivament amb el seu fill, perquè no t'ho admetrà. Per tant, quan els lligams de sang entren a l'amistat, a l'amor lliurement elegit entre un home i una dona, per exemple, entre dos éssers humans, que s'han d'elegir lliurement. Però quan interfereixen els lligams de sang, tots sabem que la cosa es converteix en convulsa. I els lligams de sang, per exemple, al món polític, contínuament han produït convulsions. Perquè dins de les nostres estructures democràtiques queden incerts el món de poder dels lligams de sang. I contínuament ho veiem, això.
Esteu escoltant Les passions segons Rafael Argullol, a Ràdio Estel. Espai per gentilesa de Catalunya Ràdio. Ràdio Estel.
També el lligam de sang estableix, com hem anat dient, també una estructura econòmica, no? La figura de l'hereu en la nostra cultura catalana és un exemple, diguéssim, d'aquesta valoració de la importància de no debilitar, entre cometes, el bloc central d'una herència per donar possibilitats a un dels membres de la família per mantindre, diguéssim, les condicions econòmiques, socials i culturals d'una família, que és, en certa mesura, l'auca del senyor Esteve de Rossinyol. No?
Però no únicament això. El matrimoni únicament té sentit històricament per mantenir el patrimoni. Clar, en un moment en què no es podien fer proves d'ADN sobre de qui eren els fills, el matrimoni, d'alguna manera, era una defensa contra la dispersió del patrimoni. Si no, és que si ens ho posem a mirar fredament, el matrimoni no té cap sentit. El que té sentit en un lligam d'amor és la lliure elecció i l'establir uns compromisos entre les persones. Però que hi hagi aquest pes històric brutal de la institució del matrimoni va molt lligat a l'idea del patrimoni. Mm. Únicament en aquests últims anys nosaltres hem lligat herència i patrimoni a possibilitat, per exemple, de parelles estables i així, però això és dels últimíssims anys. Històricament el matrimoni ha sigut per on el capdalt per on funcionava el patrimoni. Per això tornar a la Reilegar és tan cridanera la traïció que es produeix, perquè és una tradició que trenca el patrimoni i trenca la continuïtat dinàstica i, com tu has dit molt bé, trenca també, i amb això Shakespeare, com en tantíssimes altres coses, és moderníssim, trenca també l'institució de respecte als ancians. O sigui, el rei Lear, recordi ara, potser si ho pensés més, però que jo recordi ara és la primera gran obra literària que introdueix el menyspreu pels ancians. Perquè a la cultura grega es donava per sentat que l'ancià pues era savi, era referencial, i, en efecte, jo crec que la desposició més important que sent el rei Lear és aquesta, la falta de, el que ara diríem falta de respecte.
Sí, que s'ha abandonat a la seva sort, no? I embogint,
embogint,
perdent la raó. Anem a posar-nos amb la següent tessitura, no? Ara, amb tota l'evolució que hi ha hagut del tema de l'ADN, de la capacitat que pot tindre el ser humà en el seu futur de reproduir-se ell mateix a través de les seves cèl·lules, imaginem per un moment, en aquesta projecció de futur, que nosaltres agafem i ens reproduïm, ens clonem, i tenim d'aquí un altre membre de nosaltres que s'ha produït sense el poso cultural, sense el de l'afectivitat, sense el de les contradiccions, el del dia a dia, el de la llum, no?, de la família. Parlarien de lligam de sang?
No funcionaria, no? Sí, perquè, de fet, el tema que tu planteges ja el va plantejar Plató. A la República, que tot el que diu és perfecte des del punt de vista de la raó, que han de governar els més savis, que els homes han de tenir una funció dins de la comunitat, etc., preveu la comunitat de fills. És a dir, els fills no pertanyien als pares, ni eren educats pels pares, sinó que eren, pertanyien i eren educats per la comunitat lliure, per la polis. Mm-hmm. Per tant, Plató això ja ho planteja. Marx ho va plantejar. Un dels clàssics del marxisme és el llibre d'Engels, L'origen de la família, de la propietat privada i de l'Estat. Amb el títol ho deia tot, tot estava lligat. I el comunisme de tall marxista també preveia el final de la possessió individual dels fills i, per tant, el final dels lligams de sang. Tot això, des del punt de vista de la raó, jo ho trobo molt raonable. Ho trobo molt sensat, perquè els lligams de sang, abans o després, porten a la corrupció. Per tant, Plató i Marx tenien raó. Ara, el problema és que al mateix temps que tenien raó, ells mateixos tenien passions, com sabem molt bé per la vida privada de Marx i sabem molt bé a través dels altres diàlegs de Plató, el Fèdre, etc., que l'home està ple de passions. Aleshores, com coordinar una cosa amb l'altra? Com fer conviure una cosa amb l'altra? I una de les passions més fortes que té l'home és la idea de sentir-se projectat i de projectar a través dels lligams de sang. Tu esmentaves aquí a Martí de Riquer, que es va passar no sé quant temps buscant la continuïtat del seu llinatge a través de 5 segles. I els fills, perquè es tenen, moltes vegades es tenen en condicions bastant estúpides, però es tenen per donar una projecció gairebé pseudocòsmica d'un mateix. Aleshores, si passés això que dius tu, jo crec que immediatament nosaltres reproduiríem les estructures passionals de l'ésser humà. Això està molt ben plantejat, com tu recordaràs, a 2001, l'Odissea de l'Espai de Kubrick, quan l'ordinador HAL comença a tenir sentiments.
Sí, sí.
Comença a tenir
consciència.
Sentiments. Sí. És com a determinades èpoques que s'ha proclamat la revolució sexual, i dins de la revolució sexual s'ha proclamat que no hi havien d'haver-hi gelos. Com si es pogués proclamar per decret que no siguéssim gelosos. Esclar, les conseqüències eren desastroses, perquè, per una banda, es deia que no hi havien d'haver-hi gelos i, per tant, l'amor lliure, però, per altra banda, continuaven la passió dels gelos, de possessió, de... Aleshores, això ha portat moltes vegades a cul-de-sacs, no?, a carrerons sense sortida. Jo crec que amb la teva hipòtesi seria com amb un mirall es tornarien a reproduir els mateixos lligams.
En aquesta línia, tu parlaves abans, diguéssim, de la cultura xinesa i com aquesta cultura està basada precisament en el nucli familiar, en la seva continuïtat històrica i probablement també amb la forma del seu aïllament, no?, del seu nativisme, no?, com a projecte de país. I en canvi a Occident, que tu també ho has explicat també molt bé, que ha creat l'institució de la família, que ha tingut una de les seves bases més importants, no l'única, el cristianisme, s'ha anat debilitant a través del temps, i avui, tu també ho esmentaves, ens trobem, diguéssim, en un marc de lo que és la família totalment desbordat, ni millor ni pitjor, però desbordat de les seves lògiques clàssiques, i, per altra banda, contínuament, a mesura que anem avançant, ens anem donant, independentment del que un cregui, que l'àmbit, diguéssim, de la família ja va perdent terreny a favor d'altres fórmules o d'altres formes, donat que les garanties sobre la continuïtat dels patrimonis i altres coses que a vegades estan més orientades a no al fet d'estar casat o de formar una família amb un sentit, diguéssim, de perfecció d'estructura familiar, sinó a que l'Estat respongui de que aquella persona realment és la que ha estat vivint amb tu, ha estat convivint amb tu, i que aquests són els fills que tu tens, sense que necessitat probablement d'estar Bueno, casat, aquest debilitament, diguéssim, de l'estructura de la família...
Jo no acabo, això... no acabo de veure, eh? Jo el que veig és que, sobretot a l'Europa protestant, a partir del Renaixement és allà on es fa una, crec, una reflexió més profunda sobre l'individu i la llibertat individual, i aleshores aquesta reflexió, que va molt lligada a la, al desenvolupament de la democràcia, la modernitat de la democràcia, porta a afeblir el poder de la família dins de l'escena pública. I això passa, pues, diríem, des de França cap al nord. En canvi, l'Europa catòlica, Espanya, Itàlia, Portugal, etc., continua molt amb una visió clànica i amb una visió familiar. Jo, pel que estic observant al meu voltant, el que sí que hi ha és noves formes familiars. Això sí, la família ha deixat de ser aquella estructura estàtica que va arribar fins a mitjans del segle XX, s'han anat desenvolupant noves formes familiars, però són noves formes familiars. És a dir, es reprodueixen els lligams de sang, encara que sigui amb estructures familiars diferents. No crec que un matrimoni d'home-home o de dona-dona sigui menys gelós i amb fills i amb estructures familiars que un heterosexual tradicional. No, jo veig que en totes les estructures es reprodueix això. Si no fos així, doncs no observaríem contínuament la presència de l'element familiar. És un element molt viu, el lligam de sang. Encara ara, els familiars, encara siguin de noves formes familiars, estan completament obsessionats per trobar treball, per que estudiïn, no sé què, els membres de la seva família. Jo no veig... En canvi, és una actitud diferent dels meus països. Jo, com vaig viure als Estats Units, em cridava molt l'atenció que als 18 anys els engeguen amb els fills, però no al mateix estat, si pot ser a 2.000 quilòmetres d'on viuen. Llavors hi ha una relació segurament diferent. I fins i tot als Estats Units està a punt de presentar-se, i tant de bo que no surti com a president, un tercer membre de la família Bush. O sigui, si analitzem l'estructura...
Una estirpe, no?
Si analitzem l'estructura de poder als Estats Units, està molt lligada a famílies. La família Kennedy, la família Clinton, la família Bush, està molt lligada.
Parlàvem, diguéssim, de l'estirp, no? De la idea aquesta de sagues, no? Familiars. I és evident que les sagues més importants han sigut les que ha generat la monarquia, no? Allò que deien la sang blava, o el que es diu la sang blava, anteposada en el nostre sang vermella, no? Que és la que tothom té, inclòs, diguéssim, els monarques, no? Com veus tu avui en dia aquest tipus d'institucions? És a dir, responen? Són massa arcaïtzants? Són massa basades en una autoritat d'un altre temps? O creus que segueixen tenint, sobre aquesta base del lligam de sang, una capacitat, diguéssim, d'influència important a la societat que els contempla...
Jo personalment les trobo arcaiques, les trobo l'antípoda de la democràcia. Ara bé, l'experiència política, sobretot, per exemple, els països nòrdics, a Holanda, a Dinamarca, a Noruega, ens diu que són com un element cohesionador i aglutinant. Imagino que poden arribar a tenir un sentit si són... monarquies molt austeres, molt exemplars, i en aquest sentit, que no participen de les quotes de poder dels partits. Allò que a vegades diem de Gran Bretanya, que els mitjans de comunicació i el sistema educatiu públic no depèn o la cultura no depenen dels partits i dels governs. Doncs si la monarquia fos una mena d'àrbitre que no depèn d'això, mm-hmm. i totalment auster i amb un sou molt baix, etcètera, etcètera, potser podria arribar a tenir un sentit. Ara, en principi, ho trobo completament arcaic.
Mm-hmm. Doncs moltes gràcies, Rafael, i fins la propera.
Gràcies a tu.
Heu escoltat Les passions segons Rafael Argullol a Ràdio Estel, espai per gentilesa de Catalunya Ràdio.
Ràdio Estel, Barcelona 106.6.
Vols conèixer l'actualitat econòmica i social? Vols entendre els interessos i entramats amagats darrere la notícia? Plusvàlua, un programa sobre l'actualitat econòmica amb clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb producció de Mireia del Pozo i direcció de Carla Gràcia.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Si algú et pega en una galta, para-li també l'altre. I si et vol prendre el mantell, no li neguis el vestit.
Lluc 6:29.
Petit concert de nit. Fragment del Fantasístic de Robert Schumann, per Judit Jauregui al piano.
Thank you. Canzonetta Solaria, duo de l'òpera Les noces de Figaro, de Mozart, per Felicity Lott i Gianna Rolandi, sopranos.
Canzonetta Solaria.
Marxa Radetzky, de Johann Strauss, per The Royal Philharmonic Orchestra.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Largo al factotum, ària de l'òpera El barber de Sevilla, de Rossini, per Thomas Hampson, baríton.
Poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, la la ran l'era, col cavaliere, la la ran la, la, la. Ah, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere. Di qualità, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, qua la parrucca, presto la barba, qua la sanguigna, presto il lieto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il lieto, e Figaro, 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 ahimè, ahimè, che furia, ahimè, che furia, solo è la volta de carità, de carità, de carità, uno alla volta, uno alla volta, uno alla volta, de carità. E Figaro, sol qua, ehi, Figaro, sol qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù, rotto francesimo sopra il fulmine, sono cantone della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà, la 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 la, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna non mancherà, sono il factotum della città, sono il factotum della città, della città, della città, della città.
Fragment del Llac dels Cignes, de Tchaikovsky, de les mans de la Utah Symphony Orchestra. Petit concert de nit.